Tarannà Viatges amb Sentit patrocina Missió i Vocació.
Hola, bona tarda, benvinguts a Missió i Vocació. Avui comencem una nova temporada i tots els dilluns a aquesta hora aprofundirem sobre el propòsit de les organitzacions i ara més que mai, en un moment de crisi, analitzarem com ho estan fent per gestionar aquesta situació i tirar endavant. La crisi del Covid ha fet mal a l'economia i, per tant, a la societat, a les persones. Avui parlarem de tot plegat amb David Sánchez, fundador de l'associació Más45 Activos.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a neumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança.
David Sánchez, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estàs?
Jo bé, tu?
Bé, anar fent, aguantant, esperant a veure com acaba tot això.
Ets fundador de l'associació Más45 Activos, que no ha deixat de créixer des que vau començar. En quin punt esteu?
En quant a número, en quant a creixement, pues estem tenint entre 80 i 100 associats diaris al dia. Això ens ha posat ja amb uns números de prop de 10.000 persones, tot això en un any, i no ens enganyem, el 50% d'aquesta gent ha entrat arran del Covid. Hi ha por, hi ha incertesa.
Hi ha incertesa. I a nivell d'accions, no sé si el Covid ha frenat. La temporada passada ens explicaves que havies de presentar formalment diferents documentacions també al Congrés dels Diputats, no?
Sí. Nosaltres vàrem presentar 24 propostes a la Comissió de Reconstrucció del Congrés, que ja sabeu que és aquesta comissió que va muntar el Congrés per recuperar econòmicament. Òbviament no ens han contestat. No sé si ho faran en algun moment, però vam enviar 24 propostes. I paral·lelament, el Covid, evidentment, va aturar els compromisos que s'havien adquirit amb nosaltres. Llavors el que hem fet és reactivar-los. Vam tenir una reunió virtual amb 8 diputats i congressistes del PSOE el dia 4 de setembre, la setmana passada, i s'han compromès a fer el que han dit que farien, que ja fa 6 mesos que ho estem esperant, que és portar-nos al Senat i al Congrés a explicar la nostra situació.
Bueno, com que aniràs venint aquesta temporada i ens explicaràs com evoluciona tot plegat a nivell de Más45 Activos, la crisi del Covid, un patacazo per a tothom, o gairebé per a tothom, creus que ha començat, està per començar?
Nosaltres estem vivint ara, crec que estem vivint la finalització de l'aspecte sanitari. La gent ja no està morint, veurem què passa a l'hivern, sí que està morint, però no amb les xifres de pandèmia del mes de març, que eren dramàtiques. Per tant, entre això i la possible vacuna, doncs entenc que la part sanitària no s'acabarà, però està més o menys ben encarrilada, val? El que passa és que ara ve la batacada econòmica, clar, perquè s'ha de recordar que la majoria d'empreses estan en ERTEs. Els treballadors estan d'ERTE, estan cobrant de l'atur, si és que han cobrat, o potser ho tenen pendent, però les empreses, o sigui, els ERTEs no es poden mantindre indefinidament, com diuen, la ministra diu que sí, que els mantindrà indefinidament, la Merkel diu que Alemanya també els mantindrà indefinidament, però qualsevol que sàpiga una mica d'economia bàsica sap que això no és sostenible. No es poden mantindre els ERTEs indefinidament. Per tant, el que vindrà a partir del gener, si no abans, són acomiadaments.
Tu estàs també totalment vinculat amb el sector de recursos humans i també imagino que parles i tens informació de primera mà, no?
Sí, jo tinc els companys que tinc en actiu ja m'estan parlant d'acomiadaments. I clar, a nosaltres ens preocupa perquè els primers que surten de qualsevol empresa són els majors de 45, no? Així que ara ens tocarà el rebre una vegada més. I bueno, pues, esperant el dia que ens donarà la notícia de que els que tenen salari, els que tenen sou, se l'han de baixar un 8, un 10, un 20% perquè les empreses no poden pagar. I segurament és cert, és possible que no puguin pagar. A veure, les grans sí, Mercadona sí, Inditex sí, però petites, mitjanes i micropimes, pues, és possible que no puguin pagar i tinguin que reduir salaris.
I com sortirem d'una crisi mundial, on ho comentàvem abans, a micro tancat, on ja no puc pagar tantes famílies els llibres dels seus fills de l'escola, la quota, el lloguer pels pèls, però potser d'aquí 3 mesos no puc. O sigui, hi ha una incertesa emocional molt bèstia, però perquè està acompanyada de la realitat econòmica, de que potser el matrimoni, el marit ja no treballa, treballa la dona amb 600 euros al mes.
Sí, sí. Bueno, aquí la, jo crec que hi haurà diferents fases, no? I la primera fase serà doncs, retallar i baixar. Val? O sigui, es retallaran serveis a la ciutadania, els salaris es pressionaran a la baixa amb una certa quantitat. Si algú espera que li apugin el sou, a no ser que sigui directiu d'una empresa, que se n'oblidi. Perquè els directius, normalment, quan arriba una crisi, aprofitem perquè ens apugin el salari. No? Si més no, jo, si estigués treballant com a directiu, ho aprofitaria. Però els treballadors de base són els que paguen el pato, en castellà, i afrontaran aquestes baixades de salari. No? Jo crec que aquesta serà la primera fase, perquè els empresaris estan espantats i no volen, no volen alliberar recursos per a determinades coses, no? Però jo crec que hi ha una segona fase, que per mi és la interessant, que trigaran a arribar un any i mig, no sé, però arribarà, i és que ara sabrem realment quines són les empreses responsables, quines són les empreses que s'han omplert la boca de que el més important són les persones, però realment són les persones, no? Perquè aquelles que no sigui així, no només acomiadaran, que tots sabem, i més els de recursos humans, que si s'ha d'acomiadar, doncs no et queda un altre i ho fas, i intentes fer-ho el millor possible, sinó que, a més, bueno, començaran a aprofitar la situació perquè mai més es torni a uns nivells salarials pues, previs a la crisi, que ja eren baixos. Sí. Val? Per tant, jo espero, en candeletes, aquesta segona fase.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, bueno... Tant de bo puguem tenir bones notícies, però ja, clar, de cara al 2021, jo crec que... I cap a finals, potser, del 2021, anirem veient. Tu, a nivell personal i objectivament, estàs cremat, desgastat, desanimat. Un dia et despertes de molt mala llet, un altre no t'aixecaries al llit, un altre dius, vinga, va, a tope, a remar. No sé cap a on, però s'ha de remar.
Tot va a persones, no? Jo, també és cert que jo pertany, soc d'una generació que ens han pujat a base d'esforça't, però tot i així tot va a persones. Sí, jo tinc dies que no m'aixecaria, de fet hi ha dies que no m'aixeco. Per què? Pues perquè no, si estic a gustito i si vaig al carrer l'única cosa que faré serà gastar diners, no? I jo gastar diners quan sé que no ingressaré pues no m'agrada. Però procuro estar actiu i en aquest sentit l'associació per mi ha sigut un revulsiu important perquè, bueno, en definitiva no deixa de ser com gestionar una petita empresa, no? Tenim el nostre responsable de comunicació, tenim el nostre responsable de relacions institucionals, ara contactes amb polítics, ara contactes amb la premsa, ara vens aquí a la ràdio a xerrar amb tu, no? I per tant, procuro estar actiu, però és complicat. És complicat perquè quan el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. I la meva situació, com la de molta gent del meu col·lectiu, és aquesta. És que el dinero salió por la puerta, el amor saltó por la ventana i, per tant, vas trampejant, no? Vas passant el dia a dia amb molta incertesa. El que passa és que estic molt entrenat. Ja fa anys que això dura. Pensa que nosaltres, els diners 45 desocupats, això del Covid és un cop de martell més, però ja teníem molts a sobre, eh?
Clar, hauràs viscut bastantes crisis.
Déu-n'hi-do, sí. Les econòmiques i després les personals, no? Com per exemple, havent sigut un director de recursos humans d'una empresa de 3.000 persones amb un bon salari, 7 centres de treball, 5 convenis, 35 persones a l'equip i tal, doncs de sobte trobar-te d'un dia per l'altre amb una mà davant i una altra darrere, menjant dels estalvis i sense creure't que... O sigui, què ha passat? O sigui, ahir eres un bon director de recursos humans i avui no et vol ningú. Què ha canviat? Bueno, a mi em va costar com 18 mesos entendre que era un problema d'edat. És a dir, en aquell moment jo tenia 45 anys i ja era gran. Imagina't quina bajanada. O sigui, la vida laboral a Espanya avui per avui està entre els 30, perquè abans consideren que no tens experiència, i pels jocs tècnics et parlo, una dependenta del Bershka és una altra història, però pels jocs tècnics la vida laboral està entre els 30 i els 45 anys. Tens 15 anys de vida laboral i a partir d'aquí, si tens la mala sort de caure a l'atur, les estadístiques diuen que no tornaràs a treballar o que treballaràs esporàdicament.
Contractes temporals, de 6 mesos, substitucions...
Amb sort.
I amb sort.
Amb sort.
Jo crec que tu has estat en el LinkedIn un dels grans promotors precisament a través de l'associació de l'edadisme, però cada cop més, més persones van extenent aquest concepte i l'estan denunciant. Igual el Covid és el que tu deies, ha marcat definitivament, la gent s'ha cremat i ha dit és que realment el que estan dient David Sánchez i tot l'equip de Más 45 Activos és veritat i jo personalment ho he de denunciar, tampoc he d'anar esperant que els altres ho facin per mi.
Sí, bueno, el tema d'estar a l'atur, quan abans de venir parlava amb la Rosa, que és una de les persones que ens ajuda, ella està portant el tema de relacions institucionals amb polítics i de més, i comentava, empetava amb la xerrada abans de venir aquí amb el taxi, i ella em deia que li està resultant molt dur, molt dur, tornar a ser qui era. Val? Li està resultant molt, molt dur tornar a ser qui era. Per què? Pues perquè l'experiència d'estar desocupat, sense un duro al compte corrent i sense poder pagar, per exemple, els llibres dels teus fills, ara que ve l'escola una altra vegada, t'amarga. T'amarga. T'amarga i és una situació vergonyosa. O sigui, la vius amb vergonya. Val? Llavors, ara hi ha molta gent que s'està traient de sobre aquesta vergonya. Per què? Perquè és que ells no tenen la culpa. Vull dir, s'han quedat a l'atur, però ells no tenen la culpa. No estan a l'atur perquè siguin mals treballadors o males persones. Estan a l'atur perquè el model econòmic d'aquest país fa riure i perquè no creem llocs de treball, sense més. Uh-huh. Som un mercat de treball caníbal.
Uh-huh. Al final del dia o al final del mes t'ha contactat molta gent i has hagut d'escoltar penes d'un i d'un altre a través, i sobretot amb l'excusa de l'associació?
Pues mira, el mes passat una amenaça de suïcidi. Uh-huh. Jo sóc psicòleg, per tant, certa formació i certa capacitat ja les he afrontat abans. Tenia per fer-ho, ho vaig aturar i ho vaig derivar a Creu Roja. No? Uh-huh. I la setmana passada doncs, un associat que el desnonaven, que el desnonaven, que el desnonaven, perquè una de les coses que ens passa és que com que no estem acostumats al circuit de la pobresa, no sabem a qui hem de recórrer. Val? Vull dir, hem sigut directius, hem sigut comandaments intermedis, hem sigut administratius, oficials administratius, teníem el nostre salari, ho teníem tot més o menys controlat i de repent, pam, no? A l'atur s'acaba, la no contributiva s'acaba i ara què faig? No? La gent es desespera i no coneixen els circuits. Llavors una de les coses que hem fet és, no convenia, però sí establir alguns acords amb algunes persones concretes d'algunes institucions per poder derivar aquests casos, no? Però sí, sí, al cap de la setmana jo parlo amb gent i evidentment no tothom està desesperat, però jo t'explico doncs, això, no? Els casos més frapants i sí, sí, hi ha gent que, ja et dic un cas concret de David, estic pensant suïcidar-me, dic, bueno, doncs no ho facis, no? Anem a buscar alguna cosa perquè no ho hagis de fer, perquè és que no ho has de fer, no? I sí, sí, vam posar en marxa la maquinària i afortunadament la situació s'està resolent. Però s'està resolent des del punt de vista de la societat civil. Uh-huh. Val? És la societat civil la que està responent. L'Estat no està responent. Aquesta persona de la que parlem té pendent cobrar una renta mínima i encara no l'està cobrant. Se l'estan mirant. Uh-huh. Ja saps que s'han resolt el 10% de les rentes dels ingressos mínims vitals, només. Uh-huh.
Que al final acabes fent també de psicòleg, no?
Sí.
Perquè el panorama és devastador i sort, i encara sort que vivim a Europa, abans també ho dèiem, hi ha països potser més, com per exemple podria ser Sud-amèrica, on acabarà tot en revolta aquest ritme, no? Perquè ja havia pobresa, li has d'afegir ara el Covid i el que està suposant.
Jo crec que nosaltres tenim un bon sistema de protecció social a Espanya i que ara s'està posant a prova, no? Jo no em crec que els funcionaris no tinguin temps de tramitar. Jo el que crec és que no hi ha ni un duro, o sigui, no hi ha ni un euro. Val? Llavors, s'ajunten les dues coses. És difícil tramitar, 280.000 sol·licituds d'ingrés mínim vital, però és que no hi ha diners per pagar-la. No? Llavors, entre una cosa i l'altra, mentre esperen que arribin els diners i els funcionaris s'hi posen i tal, el que tens és gent desesperança. No? Estem veient el principi de tot això. I és lamentable, però bueno, tot dependrà del coixí que tingui cadascú al banc i també del recolzament familiar i social que un pugui tenir. No? Si no tens recolzament familiar i social, venen temps molt, molt complicats.
Sí, sí, ojalà totes les preocupacions fossin si Messi marxa o no marxa al Barça, no? O sigui, realment...
Ah, sí, sí, sí. Em sembla que es queda, no?
Es queda.
Pues vinga, res, estupendo. Sí, sí.
També deuen haver-hi moltes persones ja cansades de la política, no? Al final, a qui voto, amb qui confio, perquè, clar, sí. Si no és aquesta crisi, és una altra, si no és el cas, no sé què, si no...
Nosaltres fem algunes enquestes entre els associats i en obert, i són bastant colpidores, no? O sigui, ara, per exemple, tenim una en marxa que pregunta, la pregunta és com està la democràcia a Espanya, no? De moment, prop del 60%, 70% considera que la democràcia espanyola està molt tocada i caient, val? Que en els últims 10 anys hem empitjorat. I vàrem fer una altra fa 15 dies, vostè, desempleat, desocupat, major de 45 anys, qui el representa? I posàvem diferents opcions, no? I la resposta era, no ens representa ningú. No ens representa ningú. Per tant, la gent està cansada de la política? Sí, sí. El que passa és que és un atzucac, és una trampa, perquè l'única alternativa que jo veig a la política és la societat civil. I la societat civil encara està adormida i encara està molt allò a por uvas, que diuen en castellà, no? Vull dir, el que encara aguanta la feina, encara que no arribi a final de mes o encara que tingui un salari miserable i hagin d'ajuntar-se quatre per poder viure, va fent. Uh-huh. El problema és quan ja no et queda res. Uh-huh. I és la gent que no té res la que és perillosa.
Uh-huh. Escoltem un fragment de Pablo Cardona i el comentem.
Cada vez habrá menos empleados en el sentido tradicional, ¿eh? O sea, una persona que está, pues para lo que le echen allí, le cambian de departamento, este es un empleado de esta empresa y esto pues tiene poco recorrido. Lo siguiente va a ser contribuidores. Contribuidor es aquella persona que se apunta al proyecto. ¿A qué proyecto? Al proyecto donde yo tengo ilusión de participar. ¿Por qué? Porque creo que puedo aportar, porque voy a aprender. Un contribuidor es un talento que tiene algo que aportar. No es un empleado. Un empleado es una persona que va a horas. O sea, es una persona que tiene que estar una serie de horas en un espacio. Eso es un empleado. Y hay organizaciones en esta dirección. Entonces, uno, ¿cuál es tu jefe? Pues bueno, mi jefe en este proyecto es no sé quién, en este proyecto es no sé cuántos. Y la necesidad de esos trabajos por proyectos, de que yo ya no dependo de un señor que es mi jefe, que está en una función que tiene otro, sino que yo estoy 6 meses aquí, además estoy en 3 sitios, porque es el aprovechamiento de mi talento. Esto de aquí, esto sí que está para quedarse. Esto es el modelo de contribuidores. Y pasar de empleados a contribuidores. El índice de gente emocionada a la mínima que hagamos esto un poquito, pues sube, ¿no? Porque por definición tú te apuntas allá donde crees que puedes ayudar más, ¿no? La misión personal empieza a tener una relevancia muy importante para lo que es el manejo de talento. Hasta ahora, el manejo del talento, la gestión del talento, bueno, habla de motivación y tal, pero sobre todo es un desarrollo intelectual del talento. Sí, pero esto va a ir más bien en la empresa, y el liderazgo de la empresa va a ser un captador y un acelerador de las motivaciones personales, ¿eh? Y que encajen, y que haya un encaje con la misión de esa empresa, que es precisamente ofrece un paraguas para realizarte tú y tu misión.
Doncs aquest fragment de Pablo Cardona, degà de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UNIR, és anterior a la crisi, ho va dir abans de que comencés tot el tema del Covid-19, i diu que el treballador, resumint, el treballador de la jornada completa cada cop va desapareixent més, acabarà desapareixent, i passem a ser contribuïdors. Pues una mica estic aquí, estic allà, en funció dels meus coneixements, en funció d'on també, en la mesura del mercat, puc contribuir, puc ajudar i puc desenvolupar-me com a persona. Tu creus que agafa encara més força aquest missatge avui, amb el que ens ve laboralment? Ens hem d'anar oblidant de l'infojobs, de jornada completa, 8 hores, salario sin especificar.
Sin especificar, sí. No, jo crec que no. De fet, no estic pràcticament d'acord amb res del que ha dit aquest cavaller, aquest senyor. A veure, s'ha de tenir en compte que quan parlem de treballadors, sempre estem parlant com si tothom fos comandament intermedi, tècnic qualificat, programador informàtic. No, això no és així. O sigui, a veure, no ens enganyem. Vale? O sigui, el 70% de la força de treball a Espanya són persones no qualificades. La qual cosa no vol dir que igual tenen dos carreres, però estan treballant al Primark, doblegant samarretes o a la costa, servint gambes a l'ajillo. No? Aquesta gent, clar que té sentit, i les empreses han d'intentar que aquesta gent estigui compromesa, però és evident que amb la majoria de convenis que avui per avui hi ha, i tal com es tracta els treballadors amb algunes empreses, aquest compromís és complicat. Val? Després està l'altra part, la part de treballadors molt qualificats, comandaments intermedis, directius. Aquest discurs no és nou. Jo a Recursos Humans l'any 98 ja ha plogut, ja treballava els aspectes culturals, els aspectes d'engagement, d'implicació dels treballadors, llavors li dèiem suar la samarreta. No, no és un concepte nou. I després el tema de contribuïdor, a veure, si el terme de contribuïdor, tal com l'ha expressat, és un terme de vamos a ser autònomos i vamos a treballar en diferents empreses, aquí no hi ha mercat per tant d'autònom. I el dia que entenguem això, deixarem de fer el paperina. Uh-huh. No hi ha mercat per tant d'autònom. En aquest moment els autònoms ja ens estem mossegant els uns als altres, perquè les empreses tenen els projectes que tenen i no tenen més. La qual cosa significa que entre el que s'emporten els grans gabinets tipus Deloitte, Wolters Kubler, etc., que això no està disponible pels mindundis com jo, i que després els mindundis com jo hem de menjar i pagar factures cada mes, ens anem mossegant per facturar, no? I això no farà res més que empitjorar. És a dir, per una pura lògica de mercat, el meu preu hora ara baixarà. Per què? Perquè encara hi haurà més directors de recursos humans a l'atur. I per tant, més autònoms. I per tant, més gent que voldrà fer formació FOAP o subvencionada. I no té més. És un discurs que no té recorregut. La gent necessita, sobretot, menjar i pagar factures. I després... ja t'enamoraràs de la teva empresa, però si no pots menjar i pagar factures no hi ha enamorament possible.
Escoltem l'últim tall, serà l'últim pel temps ja, i dius també què et sembla.
Què és una empresa ètica? Ethos és una paraula d'origen griego que en su origen es el lugar del campo donde se recogen los animales por la noche, donde recoges el ganado, es el lugar donde vuelves, donde cuando cada noche vuelves, es un buen lugar, es un hábitat, es un buen sitio para estar. ¿Dónde volvemos todos por la noche? ¿Dónde estamos a gusto? En casa. ¿No? ¿Por qué estamos a gusto en casa? Porque te puedes poner zapatillas, porque puedes decir lo que piensas, porque te tratan por lo que eres, no por lo que tienes o por lo que aparentas, ¿no? Las empresas también pueden ser eso. Una empresa ética es un lugar donde se está a gusto, donde se pueden establecer relaciones, donde se pueden establecer intercambios. ¿Dónde se encuentran en nuestra misión y nuestra visión? El lugar es el corazón. O sea, el secreto es el corazón. O sea, dar lo mejor de uno mismo es poner el corazón. Pero en un sentido antropológico muy hondo. Se trabaja a gusto con la gente que pone su corazón. Que pone su corazón en el trabajo. Porque el corazón es el lugar de la felicidad. La razón conoce la verdad, la voluntad quiere el bien, pero quien desea la felicidad es el corazón. El deseo de felicidad es el acto propio del corazón, y eso sí que no tiene sustitutos. No hay nadie que no busque ser feliz. Por tanto, una verdadera empresa es un lugar donde es posible poner el corazón.
Doncs és José María Ortiz, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Navarra. La frase final ho resumeix tot. Una empresa ètica és un lugar donde poder poner el corazón. Tu mateix, ja diràs, en funció també de l'exemple de Primark que posaves. No sé si una persona pot posar el cor a Primark.
No, difícilment. difícilment. En qualsevol cas, una empresa ètica, el del cor està molt bé, és xulo, però una empresa ètica és una empresa moral, val? I per tant és una empresa que no només compleix amb la legalitat, la qual cosa significa que no defrauda fiscalment, que paga els seus impostos, que paga puntualment els seus treballadors i proveïdors, etc., sinó que a més té criteris de moralitat. Per exemple, és una empresa que no discrimina, val? Per tant, si tu tens una empresa de gent molt feliç, posem per cas una startup xupiguai, on tothom ho passa molt bé jugant molt al futbolín i es passen la vida bevent zumo de apio detox, pues a mi em semblarà molt bé. Però si després resulta que són edadistes o discriminen per gènere o per raça, d'ètica res. Val? Per tant, jo crec que hem de començar a posar les coses al seu lloc. Una cosa és la felicitat i una altra cosa és l'ètica.
David Sánchez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Tornaràs aviat. Els oients també. Fins al proper dilluns. Adéu-siau. Gràcies, David.
Tarannà Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.